Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem cap a Roma.
Sí, anem a la fira, una de les fires, la Maker Fira Fair, vaja, que es diu, però vaja, és una fira de creadors. La desena edició que s'ha celebrat a Roma ha acollit diferents entitats, inventors, empreses i inversors, que aquí ve la gràcia, per veure una miqueta com està la innovació a Europa. Però clar, aquí trobem una mica de tot, des d'empreses més grans que presenten algunes coses, però sobretot aquesta fira hi ha molta gent més jove, start-ups, gent que ha tingut idees, les ha mig, bueno, les ha provat però li fan falta diners per poder-ho patentar, i fan una mica de parador d'aquestes coses. Aleshores El País va fer un article una mica agafant algunes cosetes una mica més peculiars que havia trobat a banda de les habituals, no? Per exemple, entre les coses més habituals que hi van veure, i ja no és una novetat, són tot el món de les impressores 3D, i el que en diuen també copiadores de coses, és a dir, ja no només tu crees un disseny i el fas, sinó que tu agafes i dius, vull exactament això.
Jo recordo la primera vegada que Antoni Moreno va venir aquí a Radio Lot i ens va parlar de les impressores 3D, que ens el miràvem amb una cara, volent dir...
És que no ho enteníem.
No. I això què suposa? No, deia, podràs fer... figures de mida natural. I deies, bueno, però què vol dir? Imprimir. És
sí,
a dir,
és que no
amb
teníem,
un paper.
No en teníem.
No.
Te les fa, no? Clar.
Tu podràs fer una imatge de tu mateix, deies. Val,
com?
Però com?
Sí, sí.
Ens va costar molt d'entendre-ho.
Molt,
eh?
Molt. Perquè, perquè nosaltres estàvem en un pla 2D, no? És a dir,
sí,
la impressora
sí.
és 2D. Tu treus un paper i allà hi ha imprès una cosa. Clar, aquí saltàvem el 3D amb un altre concepte i tots teníem el concepte d'imprimir com una cosa molt... física i específica, no? I aleshores, clar, ara quan ja hem vist impressores 3D i tots n'hem vist, no? I si no en directe, segurament els oients també les han vist amb documentals o fins i tot amb notícies, etc. Clar, i tu veus que llavors la tinta que tu pensaves que era tinta de boli és un altre tipus de material que pot fabricar el que sigui, doncs clar, llavors entens el concepte aquest d'imprimir 3D. Però és veritat que està molt avançat i es fa absolutament de tot, perquè clar, aquesta tinta, la poso entre cometes, pot ser de molt tipus de coses, no? Pot ser de plàstic, quan veiem aquelles figuretes de plàstic, però és que clar, imprimeixen òrgans.
Clar,
per tant,
clar.
Aquesta tinta és teixit, sí, clar. Atenció, que sí, la cosa sí. És molt, molt elevada, eh?
Perquè us en feu una idea, s'han posat de moda els puzzles 3D, eh? Que són,
sí.
Ja no són aquells puzzles que tu enganxaves amb una superfície plana, sinó que ara pots construir una Torre Eiffel, oi? Clar, tot això... ens hem d'imaginar que també ho fan aquestes impressores 3D, no? I per tant acaben sent construccions de veritat.
Sí, sí, fins i tot amb cases fet amb impressores 3D, és a dir, la tinta és el ciment, i aleshores posen una màquina que és molt espectacular de veure, que és una mena de... Clar, és una impressora, però oblideu-vos, del que seria impressora.
Clar, és que tenim
el cap. És com una grua,
clar.
D'acord, amb un braç giratori, i aleshores va deixant anar el ciment, en aquest cas, en els llocs exactes que està programat i va construint. I clar, tu veus a càmera ràpida i al·lucines, no? Perquè no hi ha ningú allà, ho fa la màquina.
I això pots enviar-ho per internet també, no? T'ho poden fer, és a dir, tu ho fas aquí a Olot, envies el teu projecte,
clar,
i es pot
imprimir
a qualsevol lloc del món, no?
Sí, sí, sí.
Clar,
llavors aquí es deien això, que per exemple en aquesta fira a Itàlia, doncs hi ha dispositius de reproducció, doncs mira, 1.500 euros, tens una cosa que clar, gent... No està pensat només perquè tu a casa facis una tassa, no?
Yeah.
Que això podria ser, fa gràcia la primera, però bueno, ja quan en tens moltes, sinó que clar, és una tecnologia que és bàsica en la indústria i en la salut, perquè el que fa és, per exemple, si has de fer una, això ja ho hem vist, pròtesis específiques i dissenyades per cada persona. O tu, per exemple, ells explicaven, no, a casa, doncs hi ha qui té, perquè és, té de hobby la ferreteria i, o la fusteria, i dius, ai, no sé, com t'ha passat? Se m'ha trencat aquesta peça. Ah, vés-la a buscar quan és, no sé, per exemple, una peça de models antics.
Sí,
clar. Doncs te la fas. Te la fas. Te la fas a mida. I la màquina te la fa i la col·loques. I veus que bé? Clar, tot això és un camp que potser ara la majoria de la gent que ens pugui escoltar no el té en el seu dia a dia, però que es va cap aquí, no? I per també abaratir costos d'aquest tipus de màquines, perquè qui en pugui fer un ús a casa, doncs, siguin accessibles a nivell econòmic. Escolta, si un mòbil et costa el que costa,
oh, i tant.
1.500 euros, no és... És a dir, són diners, però vull dir, ja valen altres coses tecnològiques, això, no? Però vaja, això també s'ha pogut veure a Roma. També hi ha tot el tema... que ja sabeu que està molt en auge a nivell tecnològic del reconeixement facial. A Roma s'ha presentat un... És un noi de Los Angeles que ha presentat un model a Roma de robot portàtil de reconeixement facial. Normalment els sistemes de reconeixement facial, bueno, són càmeres que estan fixes en algun lloc, no? Això ho hem vist als carrers o a Xina i altres llocs, en algunes indústries, però aquí ha presentat un robot. Què vol dir que és portàtil? Mm-hmm. Què vol dir, doncs, per exemple, ell deia que, clar, té totes les aplicacions que vulgueu, però, per exemple, en vigilància està clar que pot ser. Tu tens aquest robot allà a casa teva, bueno, tu o nosaltres no, però aquesta gent que viu en cases que necessiten gran, seguretat,
sí. Sí,
tu tens aquell porter, però en canvi tu tens aquest robot que va voltant i veu algú, pic, mira la cara, no, tu no pots entrar, tu sí. Clar, és fàcil que ho tingui, perquè ell li introdueixes les cares de la gent de la casa i aquestes, doncs, no els hi dirà res o no alertarà. En canvi, qualsevol rostre que no sigui el que té entrat, doncs aquest, l'alerta, que et diu això, et diu, jo ara estava pensant, per exemple, amb els porters de discoteques.
Clar,
per exemple,
també, no? Clar.
Que et diu això, et diu altres tipus de vigilància, de seguretat, que puguin anar per reconeixement facial, pel que sigui. Doncs clar, això permet, és el que explicava aquest noi que ha presentat el tema a Roma, que clar, que si llavors el dotes de més intel·ligència artificial et podrà fer més coses que només el reconeixement facial. Però vaja, l'altre dia llegia que Hisenda diria que és d'Itàlia, però ara, perdoneu-me perquè no recordo quin país és, però era europeu, s'estava fent d'or, o França podera, perquè havien utilitzat un algoritme de Google, amb el permís de la companyia, per satèl·lit, i havien pentinat 9 districtes, i diré que era França, en busca de piscines il·legals. La gent que es fa la piscina a casa i no demana permisos, clar, i no paga impostos. Què van fer? No, hi havia l'informe, Gafes, clar, per satèl·lit mires, què feia l'algoritme? No només detectava una piscina, que és relativament fàcil, sinó que llavors, com que tenia la geolocalització exacta del punt d'aquella piscina, d'aquella casa, comprovava el cadastre si havia estat declarada aquesta piscina. No està declarada? Multa al canto.
Automàticament ho feia tot, no?
Automàticament. Ja. Diu que havien recollit 10 milions d'euros només per començar fent tota aquesta història. I amb això no hi pots fer més. Tu, casa teva la tens, i si tu vas per dalt o per baix, és el que hi ha.
I a més les piscines són tan poc discretes, oi?
Exacte.
Quant d'atur que ve, No, jo estic pensant, no, perquè ens traurà la feina a tothom, aquestes
no, però clar,
històries, clar.
Quan diem...
Mira, a Vic hi ha un restaurant de sushi que ja tenen...
cambrers virtuals.
Sí.
Què vol dir, un robot?
Sí, i van allà i porten el menjar. I tu li demanes el que vols o ho poses... És que no sé si va ben bé amb una targe o no sé què era, o no, mentida, amb una pantalla. I tu li poses el que vols i al cap d'una estona ja te'l porta.
Doncs a Roma n'hi havia un altre, que ara t'explico que fa una cosa més.
Ah?
Et cobra.
Reconeixement facial, és el que dèiem, aquí hi havia un. També hi havia una que m'ha fet gràcia per tu, però aquesta, de moment, explicaven a l'article que encara era una mica rudimentari, però és una bicicleta que vol volar, ser bicicleta voladora.
Ah, mira com la té. Sí? Escolta'm, no? Això sí que m'agrada.
O la de Mari Gelabert, que té un videoclip molt xulo que es diu Naturalment, de la cançó Naturalment, on ella surt volant en bicicleta.
Doncs mira.
És fascinant aquell vídeo.
Diu que estan treballant perquè pugui volar fins a 7 metres, si fums d'alt a baix, i és una bicicleta. Però això estava en prototip, no encara. Buscaven diners.
Ah.
Ells presentaven el seu prototip i buscaven diners per tirar-lo endavant.
És que, esclar, imagina't, ja en tenim prou.
Amb els patinets.
Amb aquests que van amb els patinets, que a vegades
sí,
van
una altra història,
que
també
té la marinera, a sobre que tinguis bicicletes volant-te pel cap. A 7 metres, que tampoc és gaire.
No és gaire, però home, una caiguda de 7 metres és,
sí, sí.
I si et cau, clar. I si el que va amb la bici, no sé, li cau el llibre o li cau alguna cosa, què vols que et digui, haurem d'anar amb casc
ara per saludar, haurem d'anar mirant en l'aire també,
sí,
fins
clar.
Ara feien pels costats, adéu, què fas, no sé què, ara cap amunt també,
doncs,
molt
sí.
Bé,
doncs bé,
bé,
per tant aquí també hi havia aquesta, tot el tema de la mobilitat també hi era, en aquest cas amb una idea de bicicleta que pogués
voladora,
volar, no? Que,
bicicleta
voladora, sí. Llavors tu em parlaves del cambrer, doncs mira, també van presentar a la fira aquesta de Roma un cambrer que, a banda de les funcions habituals, que és això que ara deies tu, Pere, no? D'anar i servir-te o portar una plateta i portar-te el plat, o que tu li puguis dir de veu el que vol, doncs que després, quan prepara la comanda del client, llavors diu, vol que li expliqui alguna notícia d'última hora?
Ah, sí?
I llavors tu,
ah, sí?
Sí, ara ja no hi tindrem ni periodistes. I llavors es diu Brillo, aquest cambrer. Ell té accés a totes les informacions publicades perquè va connectat a totes les agències de notícies, i gràcies a la intel·ligència artificial, doncs, si tu li dius... què hi ha d'economia? Doncs ell agafa i llavors diu, doncs mira, d'economia ha passat uns quants. Clar, què passa? Que també si això ho evoluciones, té la capacitat de recordar que tu demanaves economia. Si mentre està d'allò, hi ha una gran notícia, pot venir i dir, per cert, avui sàpiga que no sé què, no sé quants. I llavors, clar,
o sigui,
tu estàs permanentment informat.
Adéu a les alertes del mòbil, exacte, ja no calen.
Exacte, ja no calen. Si vas al bar que hi hagi aquest robot, doncs...
Ja no la part econòmica dels diaris, allò que posen. No, hi ha...
No hi ha alertes, clar, ja ve directament, ja està, les alertes ja són història, clar. No cal que ens hi matem.
Això per la gent que el vulgui tenir a casa, doncs també és el mateix, no? Porta l'esmorzar preparant, sembla que encara no ho fa, però te'l porta i llavors t'explica les notícies. Això, per exemple, és una altra de les coses que s'havien explicat aquí. O, per exemple, un guà, això ja hi és, en certa manera, però bé, aquí és, bueno, és, està fent, està, es va evolucionant i hi ha molts projectes oberts, però a Roma es presentava aquesta escriptura sense teclat. És a dir, això ve a partir d'una científica que, evidentment, va veure com tanta altra gent sap que hi ha persones que a l'hora d'escriure, per qüestions de mobilitat, etc., no pot ser, no? Ja sabeu que s'està treballant en implantar xips perquè mentalment puguis fer certes coses, però tot això està en el camp molt experimental. Ella ha fet una cosa una mica més senzilla, que és senzilla, a veure, que els xips, és complex, que és crear uns guants dissenyats per reemplaçar completament un teclat. Si tu saps moure't, és a dir, a partir de moure els dits, tu tens tots els caràcters que tindries en un teclat, com
només
si fos virtual.
Els dits.
Sí, aleshores tu pots estar fent una altra cosa i escrivint, en certa manera.
Has de saber mecanografia, no?
Correcte. I no sé si també hi ha algunes funcions específiques que llavors t'has d'aprendre dels guants, si vols escriure. Però que aleshores tu d'aquesta manera puguin... O sigui, els moviments estan associats mitjançant Bluetooth amb l'aparell que faria com si fos de teclat, i aleshores tu una lletra o un caràcter el pots fer d'aquesta manera només movent els dits, no?
Quan vols fer la majúscula, t'estires el dit petit...
Però t'imagina't, al final arribarem a casa de la gent i trobaràs la persona allà amb unes ulleres virtual mirant un punt indeterminat del menjador, escrivint sense teclat, amb la boca torta, és que esclar, al final...
Fa una mica de por tot això,
panorama.
El robot que t'obrirà la porta i et dirà, no, vostè, ah, no, vostè, Joel, t'allà n'havia de venir a les 5, no pot entrar encara.
Bam.
I després tenc la porta. Sí, noi, això va així, però vaja, són coses que hi eren.
I la iaia arribarà amb la bicicleta volant.
Sí, clar,
ja
de comprar.
Aquí, ja sóc aquí.
També aquest tipus de... És a dir, no només serveix per escriure, sinó que llavors també aquest guà serveix per executar coses, no? És a dir, dissenyar, si vols dibuixar. Sabeu una mica com vam veure al seu moment a Minority Report?
Sí,
que,
Matrix, no?
Que tot era com si tu obrissis una pantalla a l'aire.
Sí.
Doncs sense que aquesta pantalla hi sigui, però tu amb els diferents moviments pots fer una sèrie de coses que es traslladen en un ordinador, en una tablet, allà on te sigui, no? No les veus físicament, però es traslladen. I ella deia que, per exemple, doncs, per exemple, maniobrar robots, això per empreses, que s'hagin de maniobrar coses a distància per no haver-ho de tocar, però poder-ho fer amb les mans per tenir més, poder ser més acurat, ja no dic també amb tot el món dels videojocs, no? Que tot això ja es fa molt, comptes haver d'anar amb mando, poder anar només amb els guants per poder fer les coses, etcètera. Bueno... Vull dir que d'opcions hi ha moltes. I després ja, per acabar, també van trobar l'Alessandra Tuseo, que té 24 anys, i que ella va fer una tesi, la seva tesi d'universitat, sobre materials aïllants tèrmics i acústics per edificis. Uh-huh. No? Aleshores, ella treballava amb això i es trobava amb una... amb un problema diari que es troba tothom, Joel Tallant inclòs, que té gos, que són els pèls del gos.
Ui! Sí, sí.
No, ella, és clar, com que feia la tesi, va estar molt a casa i anava passant l'aspiradora, bueno, l'aspiradora no, l'escombra, no? I anava veient pèls de gos i pensava, aquests pèls de gos. Llavors va tenir una mena de
il·luminació.
I va dir, calla, i si aquests pèls de gos... Perquè, clar, escolta, els gossos, com els altres animals, realment el pèl els hi fa d'aïllant, els hi fa de tot, estan molt preparats a la natura per poder sobreviure, no? I si ajuntés la tesi que està fent sobre aïllants tèrmics amb els pèls del gos? I total, que ella ha creat una manera, ha trobat una manera de fabricar amb els pèls de gos fibra, com si fos la llana, d'acord?
Sí.
Per poder fer coses, per poder fer roba, per exemple. Ella portava
amb pèl de gos?
Sí, ella portava un barret amb el pèl del seu gos. Però, no, però a veure, un moment... Però, clar, vosaltres ara us imagineu...
No, és que m'imagino un bolso que vagi fent uau, perquè,
no,
clar, al final...
Els pèls del meu gos punxen, eh?
A veure...
Clar,
una manta no la pots fer.
Quan
pots acabar com un faquir, eh?
Quan tu poses un jersei de llana...
Sí.
Tu no hi veus l'ovella, allà.
No, evidentment.
Clar, ara perquè tots teniu al cas el gos i els pèls del gos, però penseu que serà una cosa així. És a dir, que tu tindràs un teixit... que pot ser de pèl de gos, com pot ser de no sé el que sigui.
Sí, de pèl de conill.
Què passa? Que ella deia que això era també per aprofitar, és a dir, la part ecològica, no és agafar gossos i esquilar-los.
Home, evidentment.
Perquè sí, si no, aprofitar tot això per poder-ne fer un altre ús. I que havia vist que, fent les proves, era un teixit el que quedava que era molt aïllant i molt tèrmic i que podia anar molt bé.
Ah, doncs mira.
Doncs mira, això també ja ho tenia com...
Sobretot si teniu gossos de pèl llarg.
Sí, és clar, això és com tot.
Perquè,
però
mira,
vaja,
els gossos de pèl curt et poden servir per fer-te una bona perruqueta i clar, perquè són així punxeguts, escolta, et queden al cap meravellosament bé.
No ho sé, bé, és igual.
Bé, això són idees que, evidentment, allà buscaven finançament per després poder-se tirar endavant. Però, mira, sapigueu que aquestes són algunes de les coses que es van portar a la Fira de Tecnològica d'Europa que s'ha celebrat a Roma.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.